Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, el 1275, rebé a Montpellier les conclusions de fra Bertran Berenguer, per encàrrec reial, decretant correctes les seves obres. Aquest examen positiu va permetre a Llull plantejar amb èxit a l'infant el seu projecte, sense precedents, de crear centres d'aprenentatge de llengües per missioners que poguessin dedicar-se a la conversió dels infidels. L'infant atorgà una renda anual de 500 florins d'or per establir a Mallorca, prop de Valldemossa, el Col·legi Miramar, que havia de permetre formar 13 frares en llengua àrab. El 16 de novembre de 1276, quan feia 2 mesos que Jaume era ja rei de Mallorca, el papa Joan XXI va aprovar la seva erecció. Es creu que entre 1276 i 1279, Llull va dirigir personalment l'erecció i posada en funcionament del seu projecte. Aquest seria un dels pocs fruits pràctics del programa Lulià al llarg de la seva vida. Segons Martí de Riquer, durant l'estada de Llull a Montpellier, va escriure i llegir en públic Ars Demostrativa. També en aquesta època és una data que hi ha un escrit seu, de la seva esposa, Blanca Picany, que sol·licita al batlle de Mallorca el nomenament de curador per a ella i pels seus fills a causa de l'abandó del seu marit i que s'havia lliurat a la vida contemplativa.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Els pobres són els descartats de la nostra societat. Aquesta frase del papa Francesc és el lema de la campanya de Nadal de Càritas Diocesana de Barcelona, perquè tots i totes som retalls, i Càritas és un gran teixit de persones, vivències i gestos que ofereix noves oportunitats a qui la societat descarta. Fem que tothom tingui un motiu per celebrar el Nadal. Col·labora amb Càritas. Ajuda'ns a ajudar a través de la nostra pàgina web caritasbcn.org o bé adreçant-te a les oficines de Plaça Nova número 1.
Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva, una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona, amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva, cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Brama aquesta guerra i ho esguerra tot.
Marina Rossell, Cançons de la Resistència, un disc contra la guerra.
Forta, di el teu nom.
Cançons que han mogut el món, plenes d'amor i emoció. Cançons de la Resistència, Marina Rossell.
Tan lluny, Lili.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
cómo empezar, no, no lo sé. Soñar, crecer, comenzar, dar el paso ya.
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al compromís ciutadà des d'ara i fins les 9, recordant tot el que ha donat de si aquesta setmana amb el compromís ciutadà, una setmana que hem dedicat a parlar de religió i de desenvolupament sostenible. Una qüestió poc coneguda però molt interessant. Acabem d'escoltar la cançó de Chambao titulada Detalles i a continuació entrem ja en matèria per parlar del que ens ocuparà amb la Montserrat Gas, professora de Dret Eclesiàstic de l'Estat i directora de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, i Sílvia Albareda, biòloga i professora de la Facultat d'Educació, directora de l'Oficina de Sostenibilitat, amb dues de la Universitat Internacional de Catalunya, que us saludem. Què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingudes.
Gràcies.
A Ràdio Estel, al Compromís Ciutadà. Avui parlarem de la manera com les religions aporten, incideixen, fan bones pràctiques en temes de sostenibilitat. Ho he dit bé?
Molt bé.
Tot és a propòsit d'un treball, un projecte que es diu Accions de Cohesió Social i Sostenibilitat de les Entitats Religioses a Catalunya. Ens ho podeu presentar d'una manera una mica més extensa com ho he fet jo?
Molt bé, jo si vols començo. Digues, jo, Sílvia, si acaso després tu afegeix alguna cosa. Aquest projecte s'emmarca en l'àmbit d'una convocatòria de la Generalitat de Catalunya, del Departament de
Entitats religioses? D'afers religiosos?
D'afers religiosos, exacte.
Entitats,
perdó, que ara, com no ho veia...
No
sí,
passa
sí,
res.
Sí. De la Direcció General d'Afers Religiosos...
Jo també he dit entitats, perquè he llegit entitats, és el primer que he dit. No, però evidentment és afers religiosos.
Digues, és afers religiosos. Mm-hmm. I nosaltres el que vam presentar és una proposta d'estudiar quina és la contribució que fan les religions, les entitats religioses, en l'àmbit de la sostenibilitat. Ara la Sílvia ens explicarà millor en què consisteix la sostenibilitat, però teníem la preocupació, sobretot, de fer visible tot el que les religions fan en molts àmbits i que no es veu. Moltes vegades, per desgràcia, el que veiem és el terrorisme, sí, el fundamentalisme... Mm-hmm. La intolerància religiosa, i en canvi no es fa visible, els mitjans de comunicació no fan visible tantes coses positives i pel bé comú que fan les religions. Mm-hmm. Totes. Nosaltres pensàvem en primer lloc, lògicament, en tota l'acció social que fa l'Església Catòlica, que més o menys s'ha estudiat, però potser no s'ha posat tant a la llum el que fan en general totes les religions en aquest àmbit.
Però quan dieu totes, vol dir totes?
Totes les que estan a Catalunya.
Quantes són aproximadament?
Bueno, nosaltres hem estudiat 12, hi ha alguna més, però hem estudiat les que ens ha passat les dades a fer religiosos.
D'acord.
I on seran en religions presents a Catalunya i amb entitats, i podríem dir, com civilment reconegudes. Mm. No?
I les podeu anomenar?
Sí.
Perquè les tinguem
sí,
aquí, sí, perquè sí, ens vinguin al cap?
Mira, podem parlar de l'Església Catòlica, en primer lloc, per suposat. Podem parlar de les esglésies protestants, que estan totes agrupades...
Aquí tenim les dues convidades mirant la xuleta, que és
sí,
un tros de llibre.
Les hem agrupat totes perquè sí, estan, d'alguna manera, representades per una única entitat que les ha acumulat totes. L'Església Adventista del Setè Dia, que, tot i sent protestant, hem fet un tractament una mica diferencial. Les esglésies orientals... ortodoxes, podríem dir.
D'acord.
Les comunitats islàmiques, les comunitats jueves, els testimonis de Jehovà, la fe bahai, l'hinduisme, el sikhisme, el budisme i el taoisme.
Caram, Déu-n'hi-do.
És veritat que moltes d'elles no tenen una estructura unitària com podem trobar a l'Església Catòlica o més o menys també estructurades com les esglésies protestants, però és interessant també entrar en contacte amb aquestes comunitats una mica menys organitzades i més minoritàries, però que...
Tot plegat heu fet servir el concepte de sostenibilitat. Què podem dir d'això?
Sí, nosaltres, això que ha dit la Montse, no, volíem fer visible les contribucions que les entitats religioses fan a la sostenibilitat, i on hem fet servir un concepte de sostenibilitat ampli, que és el que es defineix amb l'informe Brundtland, no?, de desenvolupament sostenible, que, bueno, com tots coneixem, no?, és aquell desenvolupament humà que fa un ús dels recursos, però tenint en compte les generacions futures, i també podríem dir veïns, no?, països veïns, comarques veïnes, no?, no només nosaltres, doncs, consumir els d'ara mateix, nosaltres que estem a aquesta taula i ja està, sinó, bueno, doncs, que els nostres fills o...
O sigui, altres, actuar pensant en els altres, en definitiva.
Actuar pensant en els altres.
I en el futur.
Exacte. Llavors, habitualment, quan es pensa en sostenibilitat, que és una paraula, podríem dir que es fa servir moltíssim...
Ara està de moda.
I, bueno, doncs a la premsa, contínuament, no?, es fa servir, però potser també a vegades és una paraula una mica buida, no?, com es fa servir, però com una etiqueta, no? Llavors, hem fet servir un concepte integral, no?, agafant... a les declaracions de Nacions Unides, i per exemple ara que s'ha signat aquest any al setembre del 2015 a Nacions Unides a Nova York els objectius de desenvolupament sostenible, doncs parlant de diferents àmbits prioritaris, i aquests àmbits prioritaris serien en tres grans dimensions. La dimensió mediambiental o ecològica, que és la que tothom pensa
clar,
de seguida.
Diu sostenibilitat, pam, ecologia.
Ecologia.
I no només,
exacte,
no és el que ens dius.
Dimensió social, que seria pues, tot el que es fa per promoure la pau, els drets humans, l'educació, la salut, tot això seria social, i dimensió econòmica, no? Llavors, el que nosaltres hem estudiat és quina contribució fan les entitats religioses presents a Catalunya en aquestes tres dimensions, vale? No només ecològica, sinó també social i també econòmica, no?
Aquí podem fer un esment al Vaticà, que d'alguna manera sí que s'hi ha implicat amb totes aquestes qüestions i que no seria nou, diguéssim, d'ara, d'aquesta Assemblea General que va haver-hi a Nacions Unides el mes de setembre, sinó que va més
enllà. Bueno, de fet, el Sant Pare, el papa francès, va estar...
Sí, va ser-hi, certament. Sí, amb aquella gira que va fer els Estats Units i la va fer coincidir, sí.
Bueno, és que Nacions Unides van convidar el Sant Pare, llavors el Sant Pare anava a Cuba i als Estats Units, llavors Nacions Unides va canviar la data perquè pogués estar en Sant Pare. Llavors això és molt interessant, però podríem dir que aquest acte va ser molt famós i molt important, però no és l'únic.
Thank you.
és Arrival, una cançó de Jerry Goldsmith, inclosa dins de la banda sonora de Medicine Man, protagonitzada per Sean Connery i Lauren Bracco. Possiblement la recordeu, aquesta història d'amor que succeeix a la selva amazònica, en la que ell doncs està realitzant una recerca per trobar remei contra algunes malalties, concretament el càncer, a través de les plantes. En qualsevol cas, seguim endavant amb més compromís ciutadà, perquè encara ens queden moltíssimes, moltíssimes coses per dir.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
No. Després ja li passo la paraula a la Sílvia, que és l'experta. No, només volia comentar que realment es va donar molta alegria llegir l'encíclica Laudato Si mentre estàvem a meitat de la recerca, perquè el Sant Pare justament centra molt tota l'encíclica sobre el concepte de sostenibilitat integral, que és a partir del qual nosaltres estàvem fent aquest treball. No? I per tant, ens va servir molt també com a fonament, no?, de tota la recerca.
Dius integral i pot ser que em soni redundant o no? És a dir, quan diem sostenibilitat integral és perquè estem parlant d'allò que dèiem ahir, d'econòmic...
Exactament, perquè no és només mediambiental, no es refereix només als aspectes mediambientals, sinó també als socials i als econòmics. La Sílvia sap més d'això, jo li passo la paraula perquè parli una mica del magisteri de l'Església.
A veure...
No, o sigui, l'encíclica del Papa Francesc ha sigut fantàstica, no? I, de fet, molts activistes ecologistes ho han reconegut perquè ho ha fet visible d'una forma molt clara i ja ho diu al principi el Papa a l'encíclica, no? Diu que tot està interconnectat i vincula directament la pobresa com amb l'ús que fem dels recursos materials, no? I dona aquesta visió que tu també deies ahir, no, Joan, de ser solidaris, no? De no pensar, doncs, jo consumeixo i mira, més endavant que espavilin, sinó pensar, bueno, doncs, si jo consumeixo el meu comportament, com afecta altres persones, no? De fet, s'estan parlant ara de conceptes molt importants com la justícia climàtica, no? Que dius, bueno, doncs, les emissions de gasos, diòxid de carboni, tenen que veure amb la pobresa d'algunes persones, no? Llavors, el teu ritme de consum potser no t'afecta a tu negativament, però està afectant altres persones d'altres llocs, no? Llavors, no és just, no? No és just que els que menys contaminen siguin els que més li s'afecten les conseqüències del canvi climàtic, no? Llavors, jo crec que el Papa, d'una forma molt clara, ha vinculat aspectes que potser els estudiosos o gent que està molt interessada per el tema sí que ho veu evident, però les altres persones, podríem dir, de peu de carrer, doncs moltes vegades no ho tenen tan present, no? Que és el vincle que hi ha entre els aspectes socials, mediambientals i econòmics. No?
A mi això em resulta fascinant i m'agrada molt perquè, és perquè realment és com que estem prenent consciència de com són les coses, allò que deien de l'efecte de la papallona, que llavors va d'aquí les ales i allà provoca un huracà o el que sigui, i que, vaja, no sé si això és literal, més aviat em sona estrany pensar que pugui ser així literal, però, però que és evident que tot té un efecte i que moltes vegades l'efecte no sabem on és, però que la causa som nosaltres.
Exacte.
I això m'hem parlat molt precisament en aquest espai del compromís ciutadà, a propòsit, per exemple, dels migrants, dels que intenten creuar en patera, però fugen de què?
De
nosaltres, al nostre dia a dia, de quina manera estem participant en que ells hagin de venir fins aquí.
Clar.
No?
Sí.
O sigui, és interessant perquè això és com un despertar de consciència col·lectiva. I és un dels punts, m'agrada que surti, però és un dels punts del compromís ciutadà.
I, bueno, això que deies del Papa Francesc, no?, i comentava també la Montse de l'encíclica, la Laudato Si, jo et sigueu, clar, podríem dir que va ser un acte importantíssim, però no aïllat, no? O sigui, els papes anteriors, papes de l'Església Catòlica, el Papa Benet XVI i Joan Pau II, per exemple, han fet compromisos ecumènics amb altres persones, com el patriarca primer de Constantinople, no? Just compromisos per tenir cura del planeta.
I venim de París, no?, que també ho has comentat,
clar,
en algun moment fora del micròfon, no?
Sí,
que venim
ara,
acaba
de ser ara, al desembre, la cimera de canvi climàtic a París, i abans d'aquesta cimera, també als Estats Units, 157 líders de diferents religions d'arreu del món van presentar una declaració, no?, de què hem de fer les religions per contribuir a mitigar el canvi climàtic, no? Perquè, clar, quasi totes les religions veuen el planeta com un regal, o sigui, el món com creació. I religions. Tots tenen la responsabilitat de tenir cura al planeta, no? I, per tant, des de les religions hi ha molts valors que poden contribuir molt, al que tu dius, a la ciutadania, no? O sigui, al viure d'una forma més humana, no? I que hi hagi una promoció dels drets humans, però dels drets humans de tots, no només d'algunes persones, no?
Deixeu-me recordar que la Montse Gas és professora de dret eclesiàstic de l'Estat, experta en dret i religió. Ara estaves parlant tu, Sílvia. La Sílvia Albareda és biòloga, teòloga i didàctica de les ciències experimentals, directora de sostenibilitat. Les dues són professores de la Universitat Internacional de Catalunya. Quina metodologia? Perquè estem parlant d'aquest treball que explica la incidència de les religions en matèria de sostenibilitat. Ja no sé què us anava a preguntar ara mateix. La metodologia, us deia, sí.
Sí, què podem explicar? Començo jo després, Sílvia, segueix. Nosaltres, com dèiem ahir, el que volíem és fer visible aspectes que realment resten invisibles del que fan les religions. I per això vam pensar per estudiar o partir de la base de què és el que ara mateix és visible del que fan les religions en aquest àmbit, i per això vam basar la recerca, que és empírica, amb les pàgines web d'un llistat d'entitats religioses que ens va cedir molt amablement la Direcció d'Afers Religiosos.
Eren moltes webs, us sona això?
Moltíssimes. Moltes entitats, el que passa és que moltes no tenen web. O sigui, nosaltres vam partir ja del que ara mateix es veu, val, es pot veure. Per tant, la part quantitativa, per dir-ho d'alguna manera, es va basar en aquesta informació, sí, que eren activitats que fan aquestes entitats i que surten a les seves pàgines web. Però, com clarament, ja ho sabíem això des del principi, sortiria una realitat bastant insuficient.
No sortiria tot, vaja.
No sortiria tot, ni molt menys. Vam decidir que, lògicament, s'havia de combinar aquesta recerca quantitativa amb una part qualitativa que consistia en entrevistar a representants de cadascuna d'aquestes entitats, de les confessions religioses a les quals pertanyen aquestes entitats. Per tant, hi ha dues parts en la recerca, una quantitativa, que són les activitats que surten a les pàgines web, i una qualitativa, que són aquestes entrevistes que hem analitzat en profunditat.
Tens aquí la xuleta
sí,
endavant.
Sí, el que tu em preguntaves, Joan, sí, no? Que, o sigui, d'aquestes 12 regions diferents presents a Catalunya, i com deia la Montse, no? Hem agafat les dades que ens ha passat a fer religiosos, llavors nosaltres hem analitzat les webs, el número total de webs analitzades és 217 webs.
Està malament.
Clar, d'aquestes webs, algunes tenen dintre d'una única web moltíssimes activitats. O sigui, ha sigut molta recerca, podríem dir, de formigueta, no? D'anar traient de les activitats que posen a la seva web, pues, quines tenen alguna relació amb la sostenibilitat, però en aquest sentit ampli o global, no? De promoure el desenvolupament sostenible.
Coconut hat. One was for this, the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. He was just a lazy Malahini howlet boy. And all the girls were crazy to share his fish and poi. He wore a lei and he wore a smile. He drank a gallon of oat to make life worthwhile. He made them laugh and he made them cry. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. The horse he rode was skinny, a broken down old female. So he placed a green panini right under the horse's tail. He made them buck and he made them fly all over the island of Molokai. You can hear the kane evahine cheer as they gave him a lei of kikania. Now you've heard my story of the mayor of Kaunakakai and all his fame and glory on the island of Molokai. He wore a malo and a coconut hat. One was for this and the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai.
Cookite Mayor of Kauna Kakai, una cançó hawaiana interpretada per Teresa Bright. Aquí, sonant a la sintonia de Ràdio Estel, recorda que el Compromís Ciutadà és un programa de continguts, un programa divulgatiu, però que fa servir la música com a excusa, com a fil conductor per portar-nos des de les 8 i fins a les 9 del vespre música, no necessàriament connectada amb el tema de la setmana, sinó música, això sí, que ens agrada, que ens ve de gust escoltar i que la trobem, doncs això, bonica per escoltar-la.
Compromís Ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Les convidades d'aquesta setmana són la Montse Gas i la Sílvia Albareda, les dues professores de la Universitat Internacional de Catalunya. Han estat elaborant, han realitzat un treball en el que s'explica de quina manera les religions incideixen en el concepte de sostenibilitat, sostenibilitat no només ambiental, sinó també econòmica, política, social, etc. I m'agradaria preguntar-vos si això d'alguna manera pot contribuir en el diàleg interreligiós, i així ja entrem en matèria i comencem a encarar-nos de cara als resultats del treball, no?
Sens dubte. De fet, nosaltres la recerca l'havíem plantejat també com un estudi de què estan fent cadascuna de les religions o entitats religioses que estan a Catalunya i com aquest fer coses en el mateix àmbit pot contribuir amb un diàleg i amb una comprensió d'aquestes entitats entre elles. I la conclusió és positiva, és a dir, està clar que no tant fer coses junts, perquè sí que és veritat que no hem trobat que es facin coses conjuntament d'unes... Alguna aïlladament sí que es fa, però no és molt habitual, però no és tant això potser el tema, sinó veure com comprovar que tots estem preocupats per les mateixes coses, no? I ens preocupa la persona, no? I el seu benestar, no? I això també fa que ens entenguem millor entre nosaltres. I després hi ha tot el tema de les bones pràctiques, que la Sílvia ho volia comentar abans i li deixo la paraula. No?
No, nosaltres, com comentàvem ahir, no, jo no me'n recordo si va ser la Montse o jo la que ho explicava, no? La Montse, la recerca que hem fet, hem analitzat, per una banda, les pàgines web de les entitats religioses de Catalunya, mirant quin tipus d'activitat fan, i aquestes activitats que surten a la web, doncs intentant classificar-les si estan, doncs, per exemple, en l'àmbit prioritari de reducció de la pobresa o promoció dels drets humans o igualtat de gènere, bueno, quins àmbits promouen, i després entrevistes amb líders religiosos.
No n'hem parlat suficient, eh? Això igual sí que estaria bé comentar-ho, perquè els teniu aquí nomenats. No, però segueix, Sílvia. No. Digues que no vull tallar-te el discurs i la resposta que tenies.
Llavors,
digues.
Nosaltres, com fruit d'aquesta recerca, farem, bueno, ja està obert, no?, però l'hem de completar, una web que és un observatori de religions i sostenibilitat a Catalunya. Llavors, aquesta web vol ser com un punt de trobada o de diàleg que es facin visibles totes les accions que s'estan contribuint per millora de la societat.
Quan dius farem, et refereixes a qui? És a dir,
els catalans, podríem dir. No,
però el grup de recerca nostre, l'última part de la recerca, hi ha aquesta memòria que estàs veient tu aquí, que és un llibre,
sí.
I després la segona part és la construcció d'una pàgina web, que estem a meitat perquè falta traslladar tota aquesta informació a la web, però que quedarà com un resultat d'aquesta recerca, on es veurà tota la recerca.
I estaves dient alguna cosa?
No? Bueno, no, jo quan deia tots, perquè clar, en aquesta web, que és veritat que la farem nosaltres, però el que sortirà és el que estan fent les religions a Catalunya, en aquest sentit.
Queda clar. Quins són aquests punts? Perquè sí que ara els has anomenat una mica, però ja que parlem des de bon principi i hem estat parlant al llarg de la setmana d'aquestes tres dimensions, la sociocultural, l'ambiental i l'econòmica, si entrem en detall en cadascun d'aquests, què hi trobarem?
Sí, o sigui, nosaltres, com comentàvem l'altre dia, el concepte de desenvolupament sostenible és un concepte que s'ha manipulat molt i moltes vegades no s'entén, doncs per agafar com un criteri clar vam agafar documents oficials de Nacions Unides i encara que ara s'ha publicat, mira, hi ha un senyor aquí, encara que ara s'ha publicat els objectius de desenvolupament sostenible...
És el que té tenir els estudis de Ràdio Estel al carrer, que a vegades ve la gent i saluda molt bé, molt bé. Digues, digues.
S'ha publicat ara al setembre del 2015, com aquesta recerca és anterior, doncs vàrem agafar documents del 2005 i posterior i el que classificava com àmbits prioritaris per promoure el desenvolupament sostenible. Llavors, si vols així, no? Aquests àmbits eren dintre de la dimensió social o sociocultural, estarien els drets humans, diversitat cultural i educació, pau i seguretat humana, igualtat, salut i governança. Dintre la dimensió mediambiental o ecològica estaria la conservació dels recursos naturals, la mitigació del canvi climàtic, la transformació rural, urbanisme sostenible i tots aquells problemes ambientals, tant locals com globals.
Val, que això és el que més s'entén quan parles de sostenibilitat.
Sí,
finalment, la dimensió econòmica.
Estaria doncs, la reducció de la pobresa, la responsabilitat social i corporativa i un concepte d'economia sostenible, no? Que podríem dir que no hi ha tants àmbits dintre d'aquesta tercera dimensió com dels altres, no?
I això també és simptomàtic, eh? Això també és simptomàtic i seria interessant, crec que sí que anem en una bona línia per anar-los desenvolupant temes de cooperatives i activitat econòmica cooperativa, etcètera, etcètera, i el bé comú i tal, però... Encara hi estem anant. I de tot això és del que parla aquest estudi,
informe,
aquesta investigació, aquesta recerca informe, però la incidència de la religió sobre el tema. Podem aportar algun resultat així ràpid per destacar-lo? Alguna de les coses que cridin més l'atenció després de veure això?
Com comentàvem la Montse l'altre dia, no? La imatge que es té a la societat civil és que el que fan les religions és crear violència, no? I moltes vegades una visió com molt negativa. I nosaltres doncs, el que hem vist és que realment les religions fan una contribució importantíssima cap a la societat.
No? És que sempre acaba ressaltant el que és negatiu, eh?
Sempre. Clar. Llavors, en aquesta línia que nosaltres volíem, no? O sigui, partíem una mica com d'aquesta hipòtesi, doncs hem trobat que realment les religions fan moltíssim per contribuir a la pau, per contribuir a la salut, per contribuir a l'educació, per promoure els drets humans. O sigui, que tot això, claríssimament, ho hem comptabilitzat. No? Està registrat i tenim dades empíriques.
Sí, según un estudio de la Universidad Internacional de Cataluña en Maine, Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
No, sí, es fan moltíssimes coses, no? Llavors, això penso que és una dada important, no? I després l'altra cosa seria, no?, que podem pensar, no?, que com es fan accions bones, aquestes accions bones, aquestes bones pràctiques, poden ser compartides, no?, que aquí també estaria la raó de fer una web, no?, perquè la web seria com un aparador, no?, o sigui, on pengem les bones pràctiques i potser, doncs, no sé, els budistes fan una bona pràctica i la poden aprofitar uns altres.
Thank you.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Vitals, com sempre, Touré Kunda, un grup musical del Senegal, concretament de la regió de Casamansa. Són una formació composada per dos germans, Ismaïla i Sissou Tidiane, si ho he pronunciat bé, que canten amb wolof, amb soninke, amb ful, amb mandinga, amb diola i també amb crioll portuguès, reflectint així la gran riquesa lingüística d'aquesta regió d'on provenen, com dèiem, de Casamans, del Senegal pròpiament. Aquesta setmana l'hem dedicat a parlar de religions. Això és el que hem fet al Compromís Ciutadà, i hem parlat de com aquestes incideixen en el desenvolupament sostenible de la nostra societat. Montse, Sílvia, què en podem extreure de tot plegat?
Com comentàvem ahir, en aquesta recerca hi ha hagut com un anàlisi mixta, no? Per una banda, s'han fet un recompte de totes les activitats que surten a les webs de les regions, però per una altra banda s'han fet entrevistes en profunditat als líders religiosos. Sí. No? Llavors, en primer lloc podríem dir, no?, que un resultat que surt, que, bueno, és que es fan moltes coses. No?
Sí, això és el que dèiem. Eh?
A través de les webs es veuen que les entitats religioses fan moltes activitats per promoure...
Que tenen les piles posades.
Sí, drets humans o reducció de la pobresa. Bueno. Podríem dir que la primera cosa és que ja és bastant visible que hi ha una contribució cap a la millora social o la cohesió social. Però sí que és veritat que hem vist que... presents a les webs, hi ha més activitats vinculades a una dimensió social, cultural, i a una dimensió econòmica.
Sí.
I no hi ha cap activitat de cap religió vinculada a una dimensió ecològica o mediambiental. Això per una banda.
És un interessant,
Molt interessant. Però una altra banda, quan nosaltres hem fet les entrevistes, que era doncs, així com estem nosaltres aquí, no?
Sí,
pues una
sí.
cosa molt, molt propera i molt natural, espontània, als líders religiosos, doncs tots mostraven molt interès, i sí que en reflectien, no?, que des de la seva comunitat religiosa feien coses per promoure d'alguna forma doncs, la conservació de recursos naturals. Però no sortia a les webs, o sigui, no era visible, era invisible, no? Llavors, això, clar, també és un resultat. O sigui, sí que es fan coses, però potser s'ha de visibilitzar més.
No es donen a conèixer.
No es donen a conèixer.
I heu pogut esbrinar el per què passa això?
Bueno, jo penso que...
Jo crec que és una qüestió de prioritats.
Aviam si ho entes bé, aviam si ho entes bé. És a dir, temes culturals, etcètera, moltes coses. Temes ambientals no se'n fan. Constateu que no se'n fan perquè la pàgina web no apareix.
Exacte.
Però mostreu l'interès per part dels líders religiosos. Però que hi hagi interès no vol dir que se'n facin, no?
I no, vol dir que sí que es fan, però no es publiciten.
És que això és el que em deies, no? Però que sí que se'n fan, o sigui, us consta
fan,
que en fan.
Es fan, però potser no, perquè, bueno, moltes vegades no hi ha prou recursos, no?
Per donar-ho a conèixer, en tot cas.
Per donar-ho a conèixer, vale? O sigui, no hi ha, potser, una persona que actualitzi la pàgina web o regions petites o que no hi ha molta presència a Catalunya, doncs potser tenien doncs, un Facebook, o sigui, vull dir... Llavors, clar, per mantenir això, tu que et dediques a això professionalment, que fa falta temps darrere, no?, per dedicar-ho, no? Llavors, és veritat que doncs, a vegades sí que es fan coses, però no dona temps de fer-ho públic.
Jo crec també que una cosa... Nosaltres hem comptabilitzat activitats, no? I és veritat que potser ens hem deixat, jo estic convençuda, i també perquè al parlar-ho amb les entrevistes s'ha vist, que sí que es fa, podríem dir, com una transmissió de valors mediambientals, però clar, això no és fàcil de comptabilitzar-ho, o no es fa de manera independent com una activitat autònoma, podríem dir. Llavors jo crec que està present sobretot en les activitats d'educació i de formació que fan les confessions religioses, però no són activitats a ser, no? Només una activitat de tipus mediambiental, no? Podríem dir. I després hi ha una altra cosa...
Sí,
que
com
és...
si fos una qüestió transversal.
Exactament, exactament.
Val.
I després, nosaltres, això no ho he comentat abans, però sí que la primera part, el que és el marc conceptual de la recerca, no l'hem comentat, hem comentat només la part empírica, però és interessant perquè un grup dels professors que hem format part de l'equip de recerca, el que hem fet és fer un resum de quines són les creences de cadascuna d'aquestes confessions i quin fonament es troben aquestes creences que connecta amb la sostenibilitat. I totes les confessions tenen part de les seves creences que, diguéssim, porten amb un concepte de sostenibilitat o a difondre una idea positiva de sostenibilitat.
Vaja, que la religió en si defensa aquests conceptes.
Té en les seves creences elements que contribueixen a fer aquestes activitats. Potser no sempre es fan, però de fet són inspiradores, podríem dir, no? Són creences que inspiren un desenvolupament sostenible.
No, això em porta a la reflexió de que ha de ser un debat molt, molt nou, perquè en el moment en el que comencen a fundar-se, si és que es pot dir així, o apareixen aquestes religions, no és en ple segle XXI, sinó que moltes són mil·lenàries i que, clar, per tant, no és, ni tan sols se'ls ha hagut que els recursos podrien
Exactament.
Estar limitats, no? Cosa que és que posa els pèls de punta i, en canvi, no, com que és notícia del dia a dia, no ens sorprèn tant, sí. No? Fins al punt que les religions, clar, no han hagut de parlar d'una manera tan explícita, tot i que sí que parlen, com dieu, d'aquest mantenir l'entorn, no?
Sí, sí.
Vaja, sí, que se'n traslladen, de reflexions i fa pensar. Sí, sí, en qualsevol cas, alguna aportació més o què que volguéssiu destacar aprofitant aquest últim minut que ens queda d'espai?
Bueno, per una banda, això, no?, que potser sí que caldria, no?, que les religions fessin presents pues, els seus mitjans, que poden ser les webs, pues, el que fan per contribuir a la protecció mediambiental o la conservació dels recursos naturals o la mitigació del canvi climàtic, potser aquesta dimensió més explícitament ecològica o mediambiental dintre de la sostenibilitat. I, bueno, com deia la Montse, no?, pues, potser sí que s'ha format, o sigui, hi ha conferències, hi ha xerrades, hi ha col·loquis, però potser no hi ha accions explícites, no? I sí, com tu deies l'altre dia, Joan, i, bueno, i la Montse també, l'encíclica del Papa Francesc de la Lloat Sigueu va en aquesta línia, no? No només de parlar que hem de ser bons, sinó ser bons, o sigui, vull dir, accions concretes de consumir menys, consumir millor, ser més responsables...
Això en el compromís ciutadà en diem activisme espiritual.
Molt bé.
Activisme espiritual.
El Sant Pare a l'encíclica té una part que es diu ecologia espiritual. I, clar, ens convida a una conversió ecològica. I això no és només una reflexió, sinó ser activistes.
D'acord.
Viure d'una altra manera.
Sí, sí.
I això ens hem de posar les piles tots. O sigui, totes les religions han de veure que hi ha aquest compromís, i no només en bones paraules, sinó en fets.
Sílvia Albareda, moltes gràcies. Biòloga, tagòloga i didàctica de les ciències experimentals, directora de sostenibilitat, i la Montse Gas, també, moltes gràcies, Montse. Professora
gràcies
de dret eclesiàstic de l'Estat, experta en dret i religió, les dues de la Internacional de Catalunya. Adeu i bona entrada d'any. Que vagi bé.
Gràcies. Molt bé, gràcies Adeu. Igualment a tots.
Nosaltres posem el punt final al Compromís Ciutadà d'aquest dissabte amb la cançó, amb la música, amb la banda sonora del Senyor dels Anells, The Lord of the Rings, precisament escrita, orquestrada, conduïda, produïda per Howard Shore. I us deixem, abans d'arribar a les 9, amb més música de pel·lícula, concretament aquesta de Wild China, escrita per Barnaby Taylor. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui, i el dilluns que ve, això sí, Sant Tornem-hi, perquè no ha estat res. Que tingueu, valgui dir-ho tot, una bona entrada de 2016. Que vagi bé. Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.